Benvingudes a la Terra Batega. La Terra Batega, a punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
Para que la agricultura sea sostenible, que tenga capacidad de producir alimentos para la gente del territorio.
Entender que tú estás produciendo alimentos y no mercancía.
Existeix la vida després del capitalisme, abans del capitalisme, i hi ha moltes altres maneres de fer que són reals, que són viables, que són possibles.
I quan se mor un arbre molt gran, dona oportunitat a que neixin de petits.
Que hem de posar el foco a fer territoris molt més resilients, resistents, que es puguin autoabastir.
Però, claro, no se puede hacer una transición agroalimentaria sin la pallesía. O sea, eso está claro. Tanto con la que está como con la que se ha perdido.
Pues yo soy Marta Rivera Ferre, investigadora. Llevo ya muchos años trabajando temas de soberanía alimentaria, agroecología, sistema alimentario.
¿Qué entens o qué entenem per transición agroalimentaria?
La transición agroalimentaria es un camino hacia la transformación del sistema alimentario, básicamente, es, digamos, el camino. Tienes un objetivo de transformación del sistema alimentario actual, que es un sistema que sabemos que es insostenible, que es injusto, que depreda de recursos, que depreda personas, que, bueno, ¿no? Extractivista, todo. Entonces, la idea sería transformar ese sistema en un sistema que sea prácticamente todo lo contrario, ¿no? Un sistema que realmente cuide de las personas, que cuide del planeta y demás, ¿no? Porque además, el sistema alimentario diría que es de los pocos sectores económicos, por decirlo de alguna manera, que tiene esa capacidad de no solamente dejar de ser extractivista, sino realmente tener capacidad de regeneración, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digo camino porque la necesidad de transformación es tan radical que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Que hay que ir implementando pues diferentes cambios a diferentes escalas, ¿no? Y no es una cosa hasta que se llega a lo que es la transformación, digamos, de valores, porque al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Es un cambio de valores en torno a la alimentación, que sea considerado un derecho humano, que no sea considerado una mercancía, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, ¿no?
Estem a Trem, som aquí.
Ivan Campos,
Jaume Gelón
i Ruth Martín.
Ok, i avui parlarem de
transicions, les transicions que estan passant aquí al Pallars.
Em sembla interessant començar per aquí, perquè té tota una càrrega les paraules transicions, no? I a més que a l'estat espanyol crec que la paraula transició pues, està com una miqueta triada.
Pues jo soc la Ruth Martín, pujo aquí al Pallars des que tinc 7 anys, però soc nascuda allà al Vallès.
Crec fermament amb el ruralisme com a una forma de transformació social i com a una manera de supervivència, a més, d'aquest món que està a punt d'entrar en col·lapse, no? La meva aposta és aquesta i estic aquí en el col·lectiu de l'Àgora Pallaresa i on també hi ha dintre de l'Àgora pues, la plataforma unitària contra l'autopista elèctrica. Una suposada transició implicaria un canvi, no? Canviar d'un estat a un altre. Però la realitat és que no sol ser ni un plantejament d'un canvi col·lectiu ni res que es dugui com en forma de procés, sinó que és com un bim-bam, dit per unes persones concretes, amb uns interessos i uns fins concrets. A mi sí que em ressona molt més la paraula de creixement, no? És que no es tracta de fer un canvi d'una cosa a una altra, sinó de fer un canvi de plantejament real i que vol dir començar a plantejar què estem consumint, com estem consumint i per què estem consumint i, per tant, a més, consumiments, com ja el de créixer, pues, pròpiament implica, no?
Ivan Campos, de la Casa de Miravet. Soc productor de formatge, de blats antics i de pasta baixa en gluten. Soc membre de l'Ateneu, soc fill de Trem. El cas que mos ocorreix aquí al Pallars és el mateix que mos passa arreu de Catalunya i que mos passa al món rural de la península Ibèrica, no? Venim d'un temps on sembla que resta viabilitat econòmica. I així com pues, fa des de dues generacions enrere, els agricultors s'havien mancomunat amb projectes grans per tindre més resiliència econòmica, amb cooperatives, amb indústries potentes, per fer més viable pues, tota la producció, la transformació, la distribució, sembla que avui en dia només han pogut acampar molt pocs que s'han fet molt grans i tot l'altre ha desaparegut, tot l'altre s'ha anat en l'aire.
Em dic Jaume Gelón, soc agricultor, ramader i una mica d'activista aquí a la comarca. Participo en diferents moviments i diferents entitats. A l'Ateneu del Pallars, a Salvem el Pallars i també a iniciatives com la Comunitat Energètica. Per la part de transició alimentària, bueno, crec que hi ha com dos vessants. Tenim històricament el que és una producció autònoma pròpia d'aliments que es produeixen i es consumeixen aquí mateix a la comarca en format individual o familiar, i estan sortint iniciatives de petits productors que comercialitzen aquells productes o aquells excedents que tenen de tant de produccions hortícoles, de productes de transformació, formatges com el company de l'Ivan, o amb altres elements que es produeixen aquí i que es consumeixen aquí directament. Per una altra part, bueno, doncs tenim el que són les grans produccions de cereals o de carn, i que marxa cap a fora com a exportació. I d'alguna manera, aquí no hem sigut capaços de transformar aquest aliment, i el que únic que acaben traient són animals vius que acaben sent morts i escorxat fora de la comarca. Potser caldria una miqueta acabar de tancar el cercle i donar una miqueta el valor afegit que això permetria també treballar més amb qualitat i no tant amb quantitat.
Va néixer a Preixa Riba, molts anys treballant amb temes de dinamització local, treballant amb temes vinculats a projectes vinculats a la cultura, al territori, la pageria, la terra. La pageria viu una situació molt precaritzada, amb molta pressió, que demana d'accions immediates, cosa que encara, evidentment, no estan assolint. Torno a dir, se'ls hi pren moltíssim el pèl i continuem allargant aquesta... Jo què sé, va per alguns, és una mica una agonia total, no?
¿Cuál es el estado de esta transición actualmente aquí en Cataluña?
Pues en Cataluña estamos en el nivel este más bajo, ¿no?, que decíamos. Sí, en la escala de Glisma de transformación agroecológica, por ejemplo, ¿no?, pues estamos en la parte de sustitución de inputs y algo de rediseño, ¿no?, porque hay 5 niveles en la transformación de Glisma. Y en principio no parece que se vaya a mover de ahí, ese es el problema, ¿no? Por eso decía que si no se ve clara la dimensión y la intencionalidad política de la transformación, pues te quedas ahí, ¿no? Entonces ahora que si el decreto de agricultura sostenible, que si, en fin, pamplinas, pastecitos aquí y allá, aparte del decreto de agricultura sostenible, que porque no, otro elemento que no se quiere tocar en el sistema alimentario, que es fundamental en cualquier transición, es el poder de ciertos actores dentro del sistema alimentario, ¿no? De nuevo, un tema político. Claro, cuando tú quieres cambiar las prácticas sin tocar determinados actores, pues entonces es como si no hicieras nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, muchísimo debate, muchísimos recursos puestos en el decreto de agricultura sostenible para que al final sea básicamente una agricultura integrada un poquito mejorada, ¿no? Básicamente, es que no llega ni a ecológico. Entonces, como, bueno, ¿no? ¿Esto para qué? Pues ese es el nivel un poco que tenemos en Cataluña. Claro, ¿qué pasa? En Cataluña tenemos actores muy poderosos, ¿no? Sobre todo la industria porcina, ¿no?, toda la industria agroalimentaria, que obviamente pues no están por la labor de transformar el sistema alimentario, se mueve muchísimo dinero. Y entonces, bueno, pues es una barrera a la transformación.
Em dic Laia Angrill Perelló, soc la tercera generació de ramaders aquí a la granja de Cal Rosell, que és com es diu casa nostra. Estem a Peramola, ara mateix. Aquesta granja va començar a Aguilar de Bassella, però amb l'expropiació del pantà de Rialp ens vam traslladar cap aquí i vam fer doncs aquesta granja que veieu, amb una capacitat d'uns 200 animals, més o menys, i estem especialitzats en producció de vaca de llet. Parlaré de lo que el meu pare m'ha explicat, de lo que ell ha viscut, no? Perquè en els últims 25 anys han passat coses. Ell recorda un moment donat on totes les finques on no passés el pinte d'una recolectora, d'una màquina de recollir cereal, es van abandonar. Perquè era el cultiu més òptim, més rendible, en zones de secà on difícilment pots fer altra cosa que no sigui aquesta, i tot el que ja no es podia recollir amb aquestes màquines que portem ara es va abandonar. Llavors, no és una superfície enorme, però moltes vegades era una superfície doncs, que les terrasses, no, els bancals que diem nosaltres, que modelava el paisatge, en ocasions també feia, no, de tallafocs, i això és una d'aquestes coses que porta la modernitat, no, que et porta coses positives, però també te'n porta d'altres, no, que et vas acostumant a cada vegada més productiu, i el que feies abans ja no et sembla suficient, amb la qual abandones el que feies abans, i una mica hi ha hagut aquesta dinàmica.
Europa es va dividir com si fos un hort, i a cada territori tocava fer alguna cosa, no? Que per aquest motiu doncs, aquí es va encargar la producció lletera. Perquè no, la producció lletera és per Bèlgica, Holanda, i aquí, pues, mira, produeu tocino, bueno, produeu el tocino.
El Pallars, que històricament hi ha vingut de vaques i llet, ara tota la llet que es consumeix al Pallars ve de fora.
Aparte de la industria porcina, ¿qué otros actores tenemos en alimentarios en Cataluña?
La industria de la transformación, es que la industria porcina es muy amplia en el sentido de que tiene, obviamente, la parte de input, de genética, las industrias de pies y demás, que normalmente al estar integrada suelen ser estar concentradas en un mismo actor, o sea, digamos que las pequeñas empresas forman parte de un actor más poderoso, más grande, pero luego tienes también la industria de la transformación alimentaria y tienes pues algunos también integrados, ¿no? Gente como Bonaria, por ejemplo, ¿no? O sea, que estamos hablando de gente que aparte de tener un poder bastante importante en el sector de la producción, pues también tienen en la distribución. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, yo diría que son los principales. También, obviamente, tenemos la fruta. Es decir, el sector de la fruta de exportación en Cataluña también es muy poderoso y ha transformado todo el sistema de producción de fruta en Cataluña de una forma radical en los últimos, ¿no?, 30, 40 años, no más. Entonces, bueno, son estos sectores los que están ahí. Y luego, no sé, Mercabarna, por toda la parte de la distribución, también hay ahí una cantidad de poder concentrado que es brutal y que también son una barrera de transformación del sistema alimentario.
Soc el Joel Baró, exercicio d'alcalde al municipi de Vall de Cardós. Actualment visquem en un sistema que és evident que incentiva molt més les iniciatives particulars individualistes que no reforçar les estructures comunitàries i el múscul i el teixit social doncs, autoorganitzat o que neixi de les col·lectivitats i del mateix poble, no? També les polítiques desenvolupades per la Unió Europea, doncs la més coneguda i la principal és la PAC, doncs reforcen que es van concentrant doncs, els terrenys agrícoles i, per tant, doncs, com a conseqüència de concentració dels terrenys agrícoles en poques mans, les finques particulars, doncs també els que tenen oportunitat d'accedir als comunals, doncs es van concentrant en poques mans i llavors doncs, jovens o cooperatives que es poguessin establir al territori, doncs és complicat perquè d'alguna manera les finques estan acaparades per aquesta dinàmica incentivada per la política agrària comunitària que premia doncs, com més terres i com més caps de bestiar tens i d'alguna manera doncs, sí que puguen sortir doncs, iniciatives que fiquen el focus al producte local o amb altres formes de produir, doncs, no tant capitalista o monopolitzant, doncs se'n veuen ressentides, no? O sigui...
Llavors, el tema no és tant que ens haguem d'unir sota un gran oligopoli, no?, que és el que està passant com amb els ametllers i tot això que...
Els descooperatius.
Exacte, i que representa, i és com, oh, que bé, quina transició alimentària més guai, perquè és tot super eco. Sí, clar, i estan exacte, que verd, però estan carregant tota la petita producció de, no, de pagesia i a part amb uns nivells d'explotació super mal pagats, però per després poder oferir, suposadament, una qualitat, però amb la mateixa lògica aquesta de mercat que també plantejàvem, no? Llavors és com, és que clar que sí, jo hi ha un productor de vi, no?, amb tot el món dels vins naturals que per mi té un component polític també molt important que té a veure amb això, amb aquesta microescala, i parlava d'arquitectura humana, no?, de dir, bueno, és que jo puc treballaré les terres o treballaré, exacte, per abastar que jo pugui i no una macro, no?, dimensió.
Però jo sempre vaig explicar que jo quan vaig fer la formatgeria i siguent una inversió que era inamortitzable, jo sempre explicava a la gent que a mi aquest negoci m'aportava moltíssims altres beneficis antes que l'econòmic. I això és una cosa difícil d'entendre en un món capitalista, no? Però jo ho puc defensar, mira, pues, tan fàcil com perquè avui estic aquí pues, disfrutant d'això o contribuint pues, en les noves filosofies sense estar obligat a estar a treballar.
¿Cómo abordamos estas barreras que existen y que está ocurriendo?
Yo creo que tiene que haber como varias cosas pasando a la vez, digamos, de alguna manera, ¿no? Coordinadas y ocurriendo a la vez, ¿no? Por un lado, obviamente, el sector de la payesía con unas ideas claras, que no siempre es el caso, ¿no? Porque al final también la payesía es víctima también del propio modelo de sistema alimentario industrializado, ¿no? Y entonces salir de ahí es muy complicado cuando hay una estructura superior encima, tanto económica como política, que te lo está impidiendo, ¿no? Llamémosle, por ejemplo, la política agrícola comunitaria. Pues no está favoreciendo la transición agroalimentaria, ¿no? Y esta ha sido una de las políticas que más gente ha expulsado del campo. Y claro, los que quedan al final pues son los que han conseguido sobrevivir en el modelo que hay. ¿no? Digamos que toda la gente que bajo el modelo actual se considera no viable, ¿no? Porque son muy pequeños, porque no encajan dentro del modelo de agroexportación, no tienen, digamos, ni las dimensiones ni las características para entrar en ese modelo, pues han abandonado. Y al final son esta gente la que nos hace falta para la transición agroecológica. Porque transformar a los que ya están y que están completamente inmersos en el sistema industrial, pues es complicado. Y al final, pues claro, estamos hablando de 40, 50 años de goteo incesante de gente productora que lo ha ido dejando porque no era viable, entre comillas, en este modelo. Y esa gente es la que nos hace falta y ya no está.
Avui, demà, no pot obrir ningú una producció lletera aquí al Pallars. Perquè ja no existeix la distribució que s'ho quedi, ja no existeix la transformació que es quedi els grans volums. Llavors això ja no pot tornar a existir, a no ser que es faci un pla de xoc que diguessin, no, és que obren 5 de cop i es distribueix tot una altra vegada. No, però això no existirà ja. M'entens? Aquest és el tema, que s'ha deixat perdre una cosa que no es pot recuperar.
Però el que et ve a dir és que, naturalment, la pagesia està tocadíssima, molt dependent i molt poc lliure de decidir quin és el camí que vol fer i molt, de fet, també desorientada del camí que hauria de fer. Perquè quan parlàvem abans de la Federica, que parlàvem de que falta aquest coneixement tradicional que no s'ha transmès, és que és claríssim, la generació que agafa el relleu cap als anys 80 no se li fa aquesta transmissió. No tenen el coneixement, segueixen el que en aquest cas marca un govern, no?, i uns tècnics, orientant-los amb una activitat productiva que se'ls promet que els aportarà molts beneficis econòmics i que finalment sí, es guanyaran bé la vida i és una trampa total que fa que estiguin enganxadíssims. I el més trist de tot és que encara a dia d'avui, amb la situació que estem visquent i que estan visquent, se'ls acompanya encara més a continuar invertint.
Cap a l'abisme.
Totalment, no? És invertir en més tecnologia que els hi tornarà segurament amb molta probabilitat a salvar de la situació d'ara i es tornar un altre cop a fer el mateix, no? I això són endeutaments molt grans i situacions que els porten al límit.
A mi el tema alimentari m'agradaria, com que abans m'ha vingut al cap, en un territori com és aquest i on precisament estem parlant de l'àmplia gamma d'accés a diferents, no?, tipus de productes i aliments que es podria arribar a generar, com segueixen havent-hi com els supermercats, no?, els macrofilons aquests de comercials, de dir, perquè el debat, a part, amb el tema de l'alimentari, és que la comoditat que han suposat els supermercats, no?, llavors aquí la paraula comoditat crec que també és com molt important posar-la sobre la taula perquè forma part del moment històric en el que vivim, d'aquesta societat del benestar, no?, fruit de la generació aquesta de les nostres famílies i que ara nosaltres ens hem trobat on sembla que llavors haver d'anar a comprar la verdura al mercat, el pa al forn i, no?, qui mengi car, pues, a la carnisseria és la gran no?, excursió del dia. I aquí, clar, joder, és molt més còmode, vaig al parc, tinc un pàrquing, tot, absolutament tot, no?, tinc inclús plantes ja que puc comprar per si vull comprar unes flors, inclús també en el mateix supermercat, no? Llavors, com sortir-se, lluitar contra la comoditat és molt difícil.
Doncs jo sóc la Sara Gutiérrez i sóc, juntament amb el Miquel, que és la meva parella, som 30 cabres. 30 cabres és un projecte que té... És un projecte vital. Estem situats a Éller, a la Cerdanya, i des de fa 9 anys, una mica més de 9 anys, doncs tenim un ramat de cabres que surt a pasturar cada dia, munyim, fem formatge amb llet crua de les nostres cabres, només amb llet crua de les nostres cabres, i fem la venda directa del formatge. És a dir, tanquem tot el cercle. O sigui, a nosaltres al final, o sigui, no ens agrada com està muntat el sistema, no ens agrada com està muntat tot, i aleshores vam dir, bueno, doncs no podem canviar gaire cosa perquè estem a dintre del sistema, o sigui, això és inevitable, però com podem aportar, què podem... Bueno, doncs mira, hem anat contracorrent i en lloc de dedicar-nos al turisme hem posat un ramat de cabres, a més, ni més ni menys que de cabres, saps que són el dimoni.
Perquè has dit que les cabres són...
La vaca del pobre, sí. A més, tot i que pensem que hauria de ser un ofici que hauria de tenir molt de futur, sospitem que té els dies comptats. Perquè les administracions no van a favor, perquè la societat no va a favor, perquè en realitat és molt més fàcil anar al supermercat i molt més barat, perquè en realitat ens és més còmode no saber d'on ve el que mengem ni quin impacte té a l'entorn, perquè ens han acostumat molt bé. Aleshores, hi ha gent que valora això i per això nosaltres ens quedem amb una producció petita, per poder trobar la gent que ho valora i poder viure amb el que estem fent.
O sea, que entiende el sistema, que esta idea la PAC y por qué apoya este sistema. Entendiendo que la agricultura es una mercancía, pues la empresarios agrarios requieren de tener una economía de escala, y para tener una economía de escala que puedas colocar tu producto en el mercado de exportación, tienes que tener unas dimensiones de finca. O sea, un agricultor pequeño y tal, pues al final su mercado es el mercado de cercanía, el mercado de proximidad, son los vecinos. Y ese cambio de paradigma es el que hace falta para la transición agroalimentaria. Entender que tú estás produciendo alimentos y no mercancías, que estás produciendo alimentos para los vecinos, para las vecinas, para la gente del territorio que te está rodeando. Y esto que es, digamos, el leitmotiv, ¿no? La propia razón de ser de la agricultura es lo que se ha perdido en las últimas décadas y lo que se ha de recuperar y lo que nos ha demostrado esa transformación ahora con la evidencia que tenemos, pues es absolutamente insostenible en todos los niveles, ¿no? Tanto por pérdida de empleo agrario, como decía, como por las dimensiones, digamos, de impacto ecológico que contiene tanto a nivel local como a nivel global.
I això s'extrapola a moltes coses. Per exemple, que fa 15 anys aquí a la Conca de Tremp, els pagesos van deixar de vendre a la Torres per fer les seves pròpies bodegues petites, bodegues que produeixen molt poc, però bodegues que donen com per fer viure una família. ¿Vale? És el cas també de tots els productors d'horta, que aquí encara no en tenim gaires, però a la zona de l'Estrada de Barcelona pues, són moltes famílies que viuen d'això. No? I és el cas, per exemple, nostre, de casa nostra, d'una producció de pasta. Això és una cosa que aquí havia desaparegut a principis de segle. No? De bontes, penso, veus, una de les transicions és aquestes, que sempre es va pensar de moure's amb altes esferes i unir-nos tots per fer una cosa molt gran, i avui, en el dia en el món de l'individualisme, també s'extrapola hasta la resiliència econòmica d'una empresa o d'una família.
Diguéssim que acabem treballant amb economies d'escala i, per tant, vull dir, anem a concentrar grans escorxadors que tinguin un volum molt alt i, per lògica, llavors té una rentabilitat més alta. Però potser seria bo tindre escorxadors més específics, més locals, comarcals, que concentressin una mateixa tipologia d'animal. En aquest cas, doncs, jo soc ramader d'oví, jo tinc ovelles, i em dic, com ho dic, corders per carn, i amb un sistema molt similar, pràcticament igual que el de la majoria de productors que tenim a la comarca. Doncs aquesta carn, si estigués concentrada en un mateix escorxador i tingués una sala de manipulació conjunta i una comercialització conjunta, doncs podria donar també una miqueta d'incentiu amb el tema de comerç i de qualitat del producte, i salvaguardar una miqueta, doncs, aquest sistema productiu que potser és més rústic, més ancestral, però que està més lligat també amb l'entorn i amb tot el paisatge. Sempre es pot anar buscant aquells productes que tenim. Tenim potser 2.000 hectàrees d'ometlles i no tenim cap trencadora d'ometlles. Doncs que fa falta una trencadora d'ometlles, i d'allí sortiria una indústria associada que treballaria aquesta farina, o vendries a ometlles torrades o garapinyades. Però sempre hem d'anar dient amb què som capaços de produir, amb què som bons, amb què podem fer i com això podem transformar i com ho podem arribar, com comentava l'Ivan, al consumidor. Com és la distribució, com és la comercialització, quins factors, o sigui, parlant, tornem al mercat a comprar les coses perquè hi són totes, hosti, collonut, vull dir, quina és la transformació? Potser a vegades la transformació és transformar i continuar fent el que fèiem.
Claro, bueno, es que la agroecología, el actor clave central para la transformación es el pequeño productor, la pequeña productora. O sea, es el punto de partida. Y otro elemento importantísimo es poner en valor no solamente a ese grupo social, digamos, sino poner en valor los conocimientos de esas personas, ¿no? Pero cuando hay toda una política, digamos, desarrollista, ¿no? Que entiende el desarrollo como irse a la ciudad, como en crecer en el sector industrial, en el sector servicios, ¿no? El secundario, el terciario y tal, pues se deja de lado la agricultura y hay esa voluntad, ¿no? Dirigida por parte de las políticas de que los agricultores sean empresarios, que los agricultores formen parte del sector industrial.
Un moment, és que m'ha quedat abans com amb el tema just aquest que estàvem dient, ¿no? Perquè he dit de l'arquitectura humana i que estan bé els petits projectes, però sí que soc ferma defensora de que hi ha algunes coses que precisament és com els petits projectes que puguin tenir punts de comú, no? Llavors, i punts de connexió i el poder cooperar. I no té per què ser sota potser una gran cooperativa, però sí com eines, no?, i recursos mancomunats on puguis, precisament parlant de l'Ateneu, no?, pues tenir un espai on pues potser no tothom pot tenir, no?, depèn de quines batidores per fer els teus formatges, però si hi hagués algun altre...
Un obrador compartit.
Exacte, com obradors...
L'obrador compartit era un dels projectes que anava dins l'Ateneu i, clar, precisament això, quan vam començar a fer la legalització, a desenvolupar tot el projecte per temes d'espais i les normatives, va ser el primer que ens va caure. D'una altra forma, són inversions de avui en dia, mig milió d'euros per fer un obrador que et permetés fer això. En canvi, serà una cosa que era mancomunat des de l'Ateneu, donava peu a que molta pagesia, molta gastronomia, molta artesania agroalimentària tingués l'eina per fer això. És una cosa que jo, per exemple, sempre he defensat de que faria falta de que fos un tema municipal, però si en el país del corder no tenim escorxador...
Vale, llavors, tornant una mica, llavors tu creus que la transició agroalimentària aquí al Pallars està succeint?
Sí.
Com que ho veu?
En certa forma va ser.
De ser optimistes, hem dit, no?
Vale, no és una revolució, però sí que ha hagut canvis. Ha hagut canvis, ja et dic, va començar amb els vineters que van deixar de vendre a Torres per embotellar el seu producte. Arran d'això van sortir un parell de cervesers, els embotits llavors es van donar compte que estem fent dels millors embotits que es fan a Catalunya, es fan aquí. Tot i que ara pues, tenen el problema del relleu generacional i el que passa amb els oficis, no? Fem-nos un tren a altres i que ells vagin bé fa que jo vagi bé i que jo pugui funcionar col·laborant amb ells fa que ells també vagin bé. Llavors, també deixar de banda tot allò de semblar entre altres competències quan és que som tan pocs i tan petits que col·laborant entre altres és el millor que podem fer.
I, de fet, no, com que també no ho hem mencionat, però des de l'Àgora, juntament també amb l'Ivan i molts d'altres, no, petites productores que hi ha aquí en el Pallars, s'estan creant, o sigui, hem creat un grup de consum, però, a més, és que se n'estan creant d'altres. A Gerri de la Sal se n'està creant una d'allà al Baix Pallars. O sigui, buscar formes de que, evidentment, sigui facilitar aquesta posada, trobada en comú, on tu puguis com centralitzar el moment de compra, sent que vivim en terres superdisseminades, però que a la vegada no passi per comercialitzar i acabar comprant els enciams d'allà del Baix Llobregat, quan en realitat aquí tenim gent que està produint, no?
Davant d'això, penso, de fet, no? Hi ha una ceguesa encara bastant important que no ens adonem que hem de posar el foco a fer territoris molt més resilients, resistents, que es puguin autoabastir, evidentment amb l'alimentari, per descomptat que això no ho hem parlat, però també fa molt temps que arrossega, no?, aquesta falta de relleu i les conseqüències en aquest sentit que porta, no?, d'una falta de proveïment. Però, a més, això s'està extenent en altres sectors, no? I torno a dir, està passant sense que ens estiguem fixant que això ja ho tenim a sobre i que rectificar-nos demanarà molt temps.
Perquè una transició agroecològica requiere de moltíssima mano de obra. Nosotros hicimos cálculo de una transición agroecológica en España implicaría la recuperación de prácticamente 500.000 de empleo en el sector primario, que era como unos 300.000 o así en el ámbito de la ganadería. De la ganadería era, no, en el eso era en el de hortofrutícola y luego los 200.000 en el de la ganadería. Pero claro, estamos hablando de cantidades muy importantes de gente, de mano de obra, de empleos que se necesitan y, claro, también implicaría una redistribución de la tierra.
Claro, si me lo imagino en positivo, pues m'agradaria en el món dels somnis, per descomptat, no? Per començar, naturalment, que per mi és un dels sectors principals, no?, dintre de l'activitat de la pagesia, que és que hi hagués més gent jove, que visqués d'una manera diversificada, que haguéssim fet un gir, no?, cap a fugir d'aquesta dependència, no?, de qui em compro, de qui em marca el preu, i que estigués més empoderada, que hi hagués una associació potent de productors. Llavors aquí ja ampliaríem la diversificació del que serien els aliments que es porten a terme des de la comarca, que això també ens portés a un procés, no?, de justament buscar aquesta sobirania, per tant, tornar a donar importància als oficis, vestir-los sense fer-ho amb artificis de la importància que tenen i, per tant, de fer-los atractius per totes les persones, en el sentit d'enfocar que tot això ens portaria a una autonomia pròpia, amb una llibertat, no?, amb un control fins i tot del temps, no?, que podem dedicar a aquestes coses, de fer la feina ben feta.
Aquí al municipi, per exemple, hi ha dos granges que no tenen relleu, però tots dos pagesos tenen filles. I, en canvi, les granges on hi ha només nois, n'hi ha vàries que sí que tenen relleu. I això és una dinàmica que es repeteix arreu del territori. Vull dir, és un patró clar en el qual, per una banda, hi ha el sistema de l'hereu català, que ha afavorit sempre el noi més gran de la família, però, per altra banda, hi ha explotacions que, davant la possibilitat de tenir un relleu femení, doncs no s'ha acabat materialitzant i jo sempre poso en entredit que no és només per una decisió individual pròpia i lliure, sinó que ve marcada, no?, doncs, pel patriarcat que ens envolta, per l'estructura, per tot el que hem après des de petites, doncs que no és un ofici per nosaltres perquè no hi ha hagut visibilitat de les dones. Jo crec que, com en totes les democràcies amb diversos nivells d'administració, no?, tenim un conflicte molt habitual entre el que és millor pel territori i el que les directrius generals que venen des d'un gran despatx i des de l'elaboració d'uns pressupostos, no?
Nosaltres que estem parlant del relleu generacional, en molts casos, molts pagesos ja han vist que la seva vida ha sigut tan dura, que la càrrega administrativa era tan dura que als fills ja els hem dit fer una altra cosa, no et vull deixar aquest mal de cap a sobre.
Crec que més gent pels papers que no pel treball, perquè el treball és una cosa que, per molt que sigui un treball dur, t'aporta molt i, si sí, està a la sang, t'aporta molt i és agraït.
Aleshores, faria falta que l'administració local, en aquest cas, que els ajuntaments i que la de Generalitat també, posés una miqueta el puny sobre la taula i digués: senyors, sense sector primari no som país. I el sector primari, ho sento, però ha de passar per sobre de segons quines coses. Ara mateix els polítics el que haurien de fer és deixar de ficar les mans a tot arreu i deixar d'intervenir a tot arreu, treure tantíssima burocràcia, treure tants problemes, però sobretot deixar de subvencionar el que estan subvencionant ara. Vale? Perquè el que ens arriba, el que arriba a la ramaderia extensiva de base, petita, familiar, o sigui, no les grans ramaderies, són les escorrialles. I et diuen que és per tu que ho fan, saps? I que si treuen, deixes de... Hòstia, jo sincerament crec que si s'acabessin les subvencions es posaria tot bastant a puesto.
Però sí que jo tinc la sensació aquesta sempre de que estem parlant de coses que no són el quid de la qüestió. Sempre estem parlant de pedaços i d'aquesta subvenció i l'altra subvenció, però el que és general, no? Per què no ens guanyem la vida? Per què hi ha crisi de preus? Per què hi ha especulació amb el terreny? Per què no posem un topall de lloguers agrari? O sigui, tot el que són solucions estructurals, no, és que moltes vegades no està ni a debat.
La inquietud, el desig, les ganes de fer conjuntament hi són, ens falta pues, una miqueta creure'ns-ho. Jo estic bastant connectada amb que penso que hi ha una falta de fe en la transformació i en creure que les coses poden canviar, que per mi és gairebé com més espiritual el problema, perquè el capitalisme, la individualització, tot això, el que ens ha fet és com desapropiar-nos i, com es diu l'altre?
Desmoralitzar-nos.
Sí, desmoralitzar-nos, però poder-nos treure fins i tot la capacitat d'imaginar que poden ser d'una altra manera les coses. Existeix la vida després del capitalisme, abans del capitalisme, i hi ha moltes altres maneres de fer que són reals, que són viables, que són possibles.
I per descomptat que jo penso que és un dels focus principals i que és un mal, no?, endèmic que tenim les persones, és cultivar la sensibilitat, no? O sigui, mirar les coses des d'un altre lloc, no? Adonar-nos, no?, del privilegi que tenim, de la riquesa que ens envolta, i cuidar-la de manera conscient amb el que parlàvem abans, no?, amb aquest sentit de reciprocitat, de cuidar-nos mútuament com a éssers que formen part d'aquest tot, no?, entendre-ho des d'aquí, no?
Pues es lo que decíamos, ¿no? Si tú eliminas la parte política, ¿no?, pues haces una transición agroalimentaria solo con las prácticas agroecológicas, con los mismos actores. ¿Cómo se lucha contra eso? Pues saliendo a la calle. ¿Qué es que te digas? Que no hay otra forma. O sea, haciéndole ver a los políticos, que son los que tienen que desarrollar las políticas, que no, que por ahí no es el camino, ¿no? Que realmente necesitamos una transformación radical. Si no, no va a haber esta transición. Y luego hay otro elemento que me parece muy importante, muy, muy importante, y que no se plantea tanto, que es el de la formación a las personas, a las personas que toman decisiones y que escriben estas políticas, ¿no? Y aquí estoy refiriendo a funcionarios y funcionarias del Departamento de Agricultura y tal, que entienden la agroecología como una cosa muy de nicho, muy para producir cuatro cosas, para mantener algunos actores en el territorio, porque, claro, también se ha visibilizado y se ha puesto sobre la mesa que es necesario mantener la gente en el territorio, porque si no hay todo el tema este, el vaciamiento, ¿no?, de las zonas rurales, el incremento de los incendios, este abandono, todo este tipo de cosas tiene un impacto, y esto obviamente, la gran producción que tiene grandes terrenos de monocultivo y poco empleo, pues no lo va a conseguir. Entonces falta mantener en formato nicho, por decirlo de alguna manera, pues estos pequeños actores, algunos pastores, pastoras, algunos productores pequeñitos por aquí y por allá, ¿no? Pero más como, bueno, por mantenerlo, ¿no? Y también por el impacto cultural que tiene, las tradiciones y tal. Pero no lo ven como el modelo de futuro, ¿no? Lo ven como algo que hay que mantener porque por ahí, ¿no?, están arraigados al territorio, porque hay... Entonces, y ahí aquí hay un tema de formación, porque hay, pues eso, esas confusiones que os planteo, ¿no? De, no, porque con la agroecología no se puede alimentar a la gente, no es suficiente, ¿no? Es mucho menos productiva. No, no es verdad, y existen datos científicos que lo demuestran.
Posant-nos en termes com més filosòfics, som éssers interdependents que necessitem, des de que naixem, de que hi hagi algú altre que procuri per nosaltres, perquè la individualitat i així com en soledat no podem sobreviure, no? Llavors, pues, posar això en evidència, posar-ho en relleu i, a més, confrontar tot el que implica dintre d'un sistema sociopolític que t'empeny tota l'estona cap a tot el contrari. I no pots confiar en ningú, no te'n sortiràs, això millor només tu o amb els teus de casa, no? I tots aquests sistemes de reclusió i com de divisió que van com segmentant-nos perquè no trobem la potència precisament que hi ha en aquesta col·lectivitat.
¿Cómo ves o cómo relacionamos la transición agroalimentaria con la transición energética?
Bueno, van de la mano, ¿no? O sea, realmente no hay transición agroalimentaria sin transición energética, y diría que viceversa, porque forman parte los dos de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de modelo, de ese incremento de la soberanía. Hay como muchos elementos también de símil, ¿no?, entre los dos sectores, ¿no? Pues también en el ámbito energético hemos perdido soberanía, ¿no? Hemos perdido capacidad también de tomar decisiones como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? La transición energética no es posible solo con transformaciones técnicas, ni con transformaciones en cómo lo estoy haciendo, sino también con transformaciones en el consumo, igual que pasa con el modelo alimentario. No son suficientes transformaciones técnicas ni cómo se producen los alimentos, sino que también hacen falta transformaciones en el consumo. Y todo ello requiere, pues, de un cambio superior, digamos, que es el cambio de mentalidad, ¿no? De entender en este caso de nuevo la energía como un derecho y no como una mercancía. Es que es lo mismo, o sea, el derecho a la energía.
Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo, penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant, per seguir escoltant Com batega la terra, perquè, com deia la biòloga Lynn Margulis, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s'associen. Aquest projecte ha estat finançat per RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega. La Terra Batega. A punts per un món mobilitzat.